que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Citadellai.
10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, per si just vos incorporeu en aquests moments. Això és El Dia, el programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Sempre en aquest moments fem un repàs del temps previst per al dia d'avui, començant per la península, en aquest cas a Barcelona en concret. Un incendi forestal al Parc Natural de la Serra de Collserola va obligar a confinar 14.000 persones per al fum. Maria Antònia, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Marta. De manera preventiva, també es varen desallotjar 35 veïns d'un barri de la ciutat. El foc es va declarar una zona de matolls de vora una carretera afectada ja 35 hectàrees i avança cap al Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
No deixen de banda els incendis. Ja ho comentàvem ahir a Formentera. Dos incendis forestals es van produir gairebé de manera simultània aquesta matinada i la notícia, o millor dit, la informació que hem rebut aquest dematí és que podien haver estat intencionats.
De fet, els bombers varen rebre passades les 11:30 de la nit l'avís d'un incendi al camí vell de la Mola i només 45 minuts després d'un altre a la zona del camí de Ses Vinyes. En aquest segon cas es varen detectar tres focus. Finalment, els incendis es varen extingir sense danys personals.
Meteorologia adversa, però un poc per tot arreu. Si mirant cap a França, el pas d'un tornado pel sud del país ha deixat dues persones desaparegudes i més de 40 ferits. Els equips de rescat continuen revisant prop de 300 cases afectades per descartar que hi hagi víctimes a l'interior.
El tornado d'una violència inusual va sacsejar en només 2 minuts la localitat de Pomes, de poc més de 1.000 habitants, i el país continua afectat per un front de tempestes que ha provocat més destrosses.
Mirant el cel, el d'aquí, el nostre, la previsió meteorològica a l'arxipèlag, avui cel majoritàriament cobert, amb pols en suspensió, rissagues a Menorca i alguna tronada puntual, tot i que en principi no tindran precipitacions.
Les temperatures, Marta, es mantindran sense gran canvis, amb màximes al voltant dels 34 graus cap al ponent de cada illa i mínimes props del 23. Per tant, continuarem parlant de nits tòrrides i el vent bufarà moderat de component est-sud-est.
A Menorca, atenció a les rissagues. Avui dimecres hi ha avís groc entre les 6 del matí i les 2 del migdia, amb una oscil·lació prevista del nivell de la mà de fins a 0,9 metres.
I demà dijous l'avís puja a taronja. Estarà actiu des de mitjan fins a les 2 del migdia, amb una oscil·lació del nivell de la mà que podria arribar a 1,5 metres.
Pel que fa als pròxims dies, fins pràcticament divendres, continuarem amb aquesta pujada de temperatures, acompanyada també de pols en suspensió.
I de cara també tindrem un cel més net i clar i un cap de setmana en temperatures més suaus, però encara dins els valors habituals d'un final de mes d'agost. Encara farà molta calor.
El canvi més important arribarà a partir de dissabte, quan entrarà una nova massa d'aire amb l'arribada d'una vaguada que farà davallar les temperatures. Cap de setmana,
si
amb una petita treva. Sí, a veure si hi ha sort. Obrim les nostres beauties, les càmeres que tenim en directe, no sé si les tenim disponibles en aquest moment, no? I després les obrim i així podem analitzar el temps que tenim en aquests moments i pegar una ullada al cel. Però, de moment, deixant de banda la meteorologia per traslladar-vos altres qüestions més del dia a dia, d'aquesta costa de setembre, podríem dir. Recordeu, ahir parlàvem del material escolar, parlàvem de les dificultats, no?, que tenien les famílies de Balears a l'hora d'afrontar aquesta costa de setembre. I doncs, avui afegim una cosa més, la universitat. En aquest cas, la factura pot ser encara més alta.
Per a moltes famílies ja no és suficient retallar en algunes despeses o treure diners dels seus estalvis per fer front als costos de l'educació superior i es decideixen per obtenir préstecs bancaris. Segons ASUFIN, un 14,2% dels crèdits sol·licitats aquest 2026 han estat dedicats a sufragar el cost dels estudis universitaris.
Però per què es produeix aquest augment generalitzat en els crèdits? Li demanem a Cristina Borrallo des de les entitats ASUFIN i Futuro Legal. Bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
Des de quan heu pogut observar un increment en la sol·licitud d'aquests préstecs per als estudis universitaris?
Sí, doncs, segons dades de Sofin, del baròmetre de Sofin d'aquest any, en els 10 darrers anys s'ha multiplicat per 4 els imports dels préstecs de les famílies que s'han d'endeutar necessàriament per poder dur en els seus fills o familiars a la universitat. I aquí hem de pensar, sobretot, ja no només en el cost de la matrícula de la universitat, sinó en el cost total de ser universitari, perquè és tot el que engloba, no? Matrícules, desplaçaments, allotjaments, manutencions, inclús despeses associades, no? Per tant, és un problema que detectam que va en augment. Les famílies estan sobreendeutant per poder oferir, en aquest cas, estudis en els seus familiars, i sobretot els 2 darrers anys hem trobat una pujada molt significativa.
Quines diferències principals podem observar entre comunitats autònomes? Tot està per tothom igual o hi ha certes diferències?
Sí, no, trobam, de fet, les Illes Balears de dins del baròmetre de comunitats autònomes afectades, estem en el top 5, no? Estem en les 5 primeres més afectades per aquesta qüestió, i aquí, sens dubte, el tema de la insularitat mos afecta moltíssim. No tenim una universitat pública, en aquest cas, amb un serveis, amb un catàleg, amb una oferta molt àmplia o tan àmplia com podrien ser la que tenen altres ciutats principals, i per tant els nostres joves i les persones que vulguin estudiar s'han de desplaçar necessàriament a altres ciutats per tal de poder estudiar. I clar, aquí afegim el cost de viure, no? Perquè no només pensam en la matrícula anual, sinó en el fet d'haver de viure una habitació, un pis de lloguer, la manutenció i totes les despeses associades. O sigui que som una comunitat autònoma molt afectada per aquesta
qüestió. Que curiós, perquè s'ha multiplicat per 4, dius. És veritat que la universitat cada vegada ofereix més graus, la veritat és molt ampla, ha evolucionat moltíssim en els darrers anys, però crida l'atenció que per 4, és moltíssim, que hagi augmentat per 4.
Sí, sí, hem vist en aquests darrers 10 anys una pujada molt, molt, molt significativa, i especialment en els 2 darrers anys anteriors hem vist també una pujada d'un 3% respecte a 2 anys anteriors, no? I per tant són dades que ens preocupen, i això ens dona informació. Les famílies no tenen capacitat d'estalvi, per una banda, això és així de clar, les famílies arriben molt justes a finals de mes, no tenen capacitat d'estalviar per poder oferir en aquest cas una matrícula sense haver de finançar-se, no? I per una altra banda, també el cost de la vida en general. Tenim una inflació molt elevada i, per tant, una altra vegada, les famílies tenen manco capacitat econòmica, no? I aquí, en aquest cas, és a on entren en joc les figures dels préstecs, que pensam que a Espanya no tenim un préstec concret per estudis, com per exemple pot ser en el Regne Unit.
O als Estats Units, és veritat,
o als Estats Units, no? A nivell europeu, si fem una comparativa, veiem que Espanya té un crèdit, en aquest cas és un crèdit bancari, és a dir, les famílies han d'anar a qualsevol entitat financera i demanar un crèdit bancari ordinari amb el tipus d'interès que en aquell moment s'estigui oferint. No tenim, l'Estat en aquest cas no té un tipus de, per exemple, en el Regne Unit, que és el propi Estat que financia els estudis de les persones, i després amb la devolució que tenen el Regne Unit, que és la veritat que a nivell poguéssim comparar, seria un Estat comparable, no? Perquè al final l'Estat financia, i a més l'Estat és el que li has de tornar els dobbers quan comencis a fer feina, i si cobres més de 25.000 lliures en l'any. És a dir, aquí tenim altres països que tenen una altra manera de fer les coses, països nòrdics, en aquest cas, les matrícules són no gratuïtes, però pràcticament gratuïtes, i després tenim el cas extrem dels Estats Units, que aquí sí que aquí no podem fer comparativa perquè tenen un problema estructural molt, molt, molt gros, no?
Quins solen ser el perfil de famílies que venen a demanar aquests préstecs per poder dur la millor situació? És una situació ja universal o és, per exemple, gent en concret com els que tenen les rendes baixes o situacions perescudes?
No, doncs aquí, Maria Antònia, no. Abans sí que teníem el cas de la família, doncs, que econòmicament anava malament i anava molt justa, però ara estem parlant de famílies de classe mitjana, no? O sigui, la gran majoria de famílies han de trobar finançament o han de trobar ajuda per poder oferir en els seus fills o qui sigui, li poden oferir les matrícules. Per tant, ja no estem parlant d'un perfil determinat de gent d'exclusió social, per així dir-ho, sinó que mos afecta a la gran majoria de persones. I aquí la banca té un paper fonamental. No estan oferint tipus de préstecs per aquest concret motiu, sinó que t'ofereixen préstecs ordinaris, amb TAEs, que solen ser bastant elevades.
Aquí volia entrar, no?, en el tipus de préstec, perquè sí. ara mateix ens escolten persones que han d'enviar els seus fills a fora, o simplement pagar la universitat aquí. A vegades el préstec no té per què ser per comunitats o per viatjar a una altra comunitat autònoma, ni molt manco. En què s'han de fixar?
Sí, doncs aquí el primer que han de mirar és la TAE, com us està oferint l'entitat financera. No mirem només la TIN, que és el tipus d'interès, sinó que hem de mirar la TAE, que és el cost global que té aquella operació de préstec. Això per una banda. Per una altra banda, intentar comparar. Algo que sempre intento donar aquesta informació, de dir no mos quedem només en l'oferta que mos dona el nostre banc, sinó anem a mirar, anem a comparar altres entitats financeres. Molta cura també amb els préstecs preconcedits, aquests que tot d'una entres i si tens una situació més o manco estable ja te donen un préstec concedit, perquè normalment aquest préstec té un tipus d'interès més elevat. Per tant, no agafar qualsevol cosa, sinó que si tenim la possibilitat, comparar ofertes, mirar la durada d'aquest préstec i a partir d'aquí doncs, fer aquesta comparativa.
És una situació molt complicada la que fan front moltíssimes famílies davant dels estudis universitaris. Fins a quin punt l'encariment, per exemple, d'altres qüestions, com pot ser l'habitatge, és el que ha agreujat aquesta situació? Perquè si dius que sobretot passen els darrers anys, què ha passat exactament perquè les famílies hagin de mantenir aquest préstec?
Sí, aquí tenim el cost, no? El que he comentat, el cost de ser universitari. Ja no pensam només en la matrícula, perquè les universitats públiques, en general, la mitjana per un crèdit i un curs sencer solen ser uns 1.000 euros aproximadament de matrícula anual, però clar, si te'n vas per una banda a una universitat privada, que hi ha una pujada molt significativa, segons dades de Sofint també, un nombre molt significatiu d'universitats privades que ofereixen altres tipus de cursos. Per una altra banda, afegim el cost de l'habitatge. Tenim un cost d'habitatge disparadíssim a les nostres illes especialment, però també a comunitats autònomes de Madrid i Catalunya, que solen ser les habituals que els nostres estudiants de Balears van en aquestes dues ciutats principals, i aquí el cost de la vida i de l'habitatge també és molt elevat. Per tant, les famílies han de carregar una suma total molt, 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 molt gran.
I, Cristina, si parlam de beques, quin paper estan jugant? Trobes que són suficients per cobrir el cost que té avui en dia el fet de ser universitari?
No, les beques que actualment tenim, pensam que són beques que estan principalment destinades per universitats públiques, però són beques que no arriben a ser, perquè al final miren el volum econòmic de la família. Moltes de famílies no és que tinguin un problema, sinó que tenen una estabilitat més o manco, no? Famílies de classe mitjana, el que hem comentat, i al final aquestes beques queden exclosos normalment, és a dir, costa molt arribar a tenir una beca. I per una altra banda, pensam en la universitat privada està entrant amb molta de força, inclús universitats online, que són les dades de Sofint que hem recollit, i la part de la beca només te cobriria la part comparativa de la universitat pública. Per tant, si una universitat privada és 3.000 euros per damunt més cara de la pública, estaria exclosa d'aquesta beca. Per tant, és una beca que no arriba a donar una ajuda real a la gran majoria de famílies que són les que se troben en aquesta situació.
Ara imagina't que no queda més remei, sobretot perquè hi ha famílies que tenen més d'un fill, o que aquest grau o carrera en concret no se pot estudiar aquí a les Balears, o que se pot estudiar però és molt cara i s'han d'endeutar. Quin risc es pot tenir? Quan se pot allargar en el temps?
Sí, normalment són préstecs ordinaris al consum, no tenen cap altra cosa especial, per tant, aquí les durades, si agafem durades curtes o relacionades amb, per exemple, no, els anys que durarà l'estudiant sa carrera, 4, 5 anys, si és un grau, pensam que la durada hauríem d'intentar que sigui amb aquest temps, però clar, què passa? Que sa quota, per tant, també pujarà molt. Què hem de fer com a família? Doncs intentar agafar un préstec que sigui una durada un poc més llarga, per tal que la quota sigui un poc més baixa, un poc més ajustada. I pensem també una altra qüestió que també en podem parlar, que és el préstec vinculat. Hi ha moltes universitats que ja te donen, les privades, te donen la possibilitat de vincular un préstec, és a dir, te diuen que ells mateixos te poden posar en contacte amb la seva entitat financera que te vincularà el cost dels estudis. Aquests préstecs vinculats en aquestes universitats solen ser més alts
O sigui, molt no més recomanes, alts. Perquè, clar, per una... No. Tal vegada en un primer pic no. Pots pensar que per ser de la universitat és el sí. Que te convé.
Sí.
No, atenció, sí. Això és important sí. Perquè sí, pot ser sí. Tingui uns interessos encara més alts.
Segons el que hem pogut sí. Comprovar, aquests préstecs vinculats en aquestes carreres solen tenir tipus d'interès més elevats que els que podries aconseguir tu com a consumidor a una altra entitat financera. No? Per tant, també molta de cura i ja no només... estudis universitaris, sinó sobretot cursos, formació professionals, que se sol donar també molt es préstec vinculat, molta de cura de mirar aquest tipus d'interès.
Què està fallant aquí? Perquè ara estava pensant, hi ha altres llocs del món on, per exemple, se vinculen algunes feines que fan els alumnes a la mateixa universitat, no? I te pots deduir una part d'aquests estudis, no sé, hi ha com a més...
Una convalidació...
Per exemple,
coses
no?
Així.
Sí, hauríem
aquí
de trobar... Cosa, hauríem
no
de
tenim
trobar...
aquesta
no.
Eina.
No tenim no. Ni feina ni tenim... crec jo, un poc sa cultura, no? Aquí hauríem d'apostar molt més per l'educació, no només una educació universitària. Avui dia necessitem feines de tot tipus. Pensem en l'intel·ligència artificial, que ha entrat amb molta de força, i necessitarem tot tipus de feines, formació en professionals, cursos privats, i aquí hauríem d'apostar, com a país, en l'educació, perquè és la clau de ser un país molt millor.
Si heu de demanar un préstec perquè no hi ha més remei, perquè tal vegada és l'única sortida, no?, per poder accedir a uns estudis universitaris, per una banda han de mirar el TIN, però també han de mirar el TAE, que són aquests dos índexs, després ens han de fixar en els anys. Cristina, si s'allarga en el temps, és evident que la quota serà menor, però no sé si mos convé allargar-ho sí. Molt. No sé si no. Establiries un màxim d'anys en concret.
Sí, hauríem de trobar, al final, tot això parteix d'un assessorament previ, hem de signar un préstec al consum, que a vegades són préstecs que estem parlant, segons dades que hem analitzat, d'inclús a 30.000 euros, és a dir, estem parlant de quantitats molt elevades, per tant, fer una comparativa, tenir un petit assessorament, veure el quadre d'amortització d'aquest préstec, fins a on podem arribar, no allargar-ho molt en els temps, no parlant d'un préstec hipotecari 20, ni 30, ni 40 anys, però sí que intentar ajustar a la mesura de lo possible en el pressupost que té sa família. Mirar sa TAE, mirar sa durada i comparar ofertes de diferents entitats.
Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies per aquests consells. Jo crec que moltes famílies ara ho agraeixen, no? Que estan pensant en el futur dels seus fills. És setembre, està a punt de començar el mes de setembre, o sigui que segur que és un tema de conversa molt habitual a les famílies aquest dia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Són les 10 i 20 minuts. Si vos pareix, companys, compartim la fotografia de la llampuga al mercat. En aquest cas hem anat a l'Olivar i ja els nostres companys de xarxes ens han pogut traslladar com tenim les primeres fotos de la llampuga a plaça de 16,80 euros al quilo. La tenim aquí fresca. És una realitat perquè ja vos contàvem que comença aquesta temporada de llampuga, que és una de les més esperades del calendari de la flota artesanal de Balears, que arrencava, això sí, recordeu, condicionada un poc per la mala mà, que va complicar la jornada en alguns ports, sobretot el de Solla, encara que finalment les embarcacions van poder sortir i completar aquesta quota establerta de 150 quilos per barca. Temporada de llampuga, ja és aquí.
Així és, les primeres llampugues han arribat ja aquest dimecres al mercat de Mallorca, com estem veient a les imatges, i de moment, atenció, l'oferta serà limitada. La mala mà va impedir sortir a les barques de Solla, però avui s'espera que sí que continuï una norma. La campanya d'enguany compta la participació de 35 embarcacions en total, totes elles en base a Mallorca, i es prolongarà fins a dia 31 de desembre.
Sí, vos sembla partint cap a plaça per parlar amb els peixaters, per saber l'interès que ha mostrat ja algunes persones que s'han atracat als mercats. José Martín, bon dia, i és peixater, com va?
Hola, què tal, bon dia.
Molta expectació per part dels clients aquest matí.
Sí, hombre, tots els mallorquins esperen el primer dia de llampuga per començar ja a comprar-la.
I després d'aquesta mala mà, sobretot a zones com a Solla, com ha afectat en el volum de la captura de les llampugues?
Pues la veritat que m'ho pensava que hi hauria menys peix, o sea, hi hauria poca llampuga, però al final m'ho ha sorprès i bueno, nosaltres aquí en el mercat n'hem pogut dur tres caixetes.
A quan la teniu? Molt important, perquè compartíem abans una imatge, no?, de la primera estampa que ens han facilitat els nostres companys de xarxes. Aquí la tenim, a l'Olivar, a 16,80 aproximadament. Ens han dit que si són exemplars més petits també la trobarem més assequible, però a quan la tenim avui?
Pues mira, dir-te que nosaltres la llampuga d'avui, més o menys, està rondant un quilo. i l'obtenim a 14,90. Hem pogut ajustar una miqueta més el preu i està a 14,90.
Entre 14, 15, aquest és el preu. Qui s'interessa per la llampuga? José, que això també és curiós, no sé si tothom és gent local, però, clar, amb els anys i amb la gran presència estrangera, no sé si coneixen el nostre peix local, les varietats locals de peix.
Sí, no, el que són els mallorquins sí que quan veuen llampuga ja deixen davant de lo que s'endú normalment, de lobina dorada, i aposten per la llampuga. I ara, com que en el mercat de l'Olivar tenim el servei, hi ha un parell de restaurants que pots comprar i te'l cuinen, doncs s'estranger sí que s'està animant a provar-la.
Mira, que curiós, no?, que cada vegada guanya més adeptes la llampuga. Com la prepares tu, José? Conta-mos, que sabem que a més ets bon cuiner, i tal vegada avui, si la gent se vol atracar a plaça i aconseguir aquestes primeres llampugues, aquests primers exemplars, com la preparam?
Bueno, Marta, tu saps que tant jo com ma mare com jo, pues, mos agrada molt innovar, i ja n'hem xerrat moltes vegades que la preparam com si fossin boquerons de vinagre, farcida de jamón i formatge, rebossada amb ou i galleta. És brutal, això, pels infants. I després el típic tombat a la mallorquina, en el fons, com tu vulguis. És que és un peix que s'adapta de tantes maneres. La podríem fer sushi, tartar... És que de la manera més rara que tu te puguis imaginar, la llampuga, ahí va bé.
I tu creus que és la gran desconeguda per a molts? Ara estàs explicant, a més, unes varietats de plats que segur que les persones que mos escolten i mos veuen diuen, ja no ha caigut en què se pot cuinar la llampuga així. Creus que és un poc la gran desconeguda?
Sí, per descomptat. La gent només va llampuga amb preves i és una roba. La llampuga se pot cuinar de qualsevol manera.
Idò, per favor, imaginació al poder i a cuinar aquestes primeres llampugues que ja són a plaça entre els 14, 15, 16, les han vistes de preu. En aquest cas és una enorme fons d'omega 3, un peix blau nostre per excel·lència, que jo crec que pot ser una bona alternativa per a aquest començament de curs. José Martín, moltíssimes gràcies per aquesta informació i que sigueu atenent els clients, que segur que molts s'atraquen per conèixer i per comprar ja els primers exemplars de llampuga.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una ferrada molt forta.
Igualment per tu. Són les 10 i 25 minuts. Escoltam uns consells. Petita pausa per la publicitat i tornem amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
En Tomàs,
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Grau.
10 i 28 minuts. Ampliem aquesta notícia de darrera hora. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llançar un contenidor a Porto Cristo, al seu nounat, i també al tio de la nounada, cunyat de la mare. L'alt tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats i manté les condenes per assassinat per traïdoria ratificant. Recordem la postura fixada al març d'enguany pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Uns fets que van ocórrer el novembre de 2023. La principal condenada va donar a llum a una nina prematura d'unes 26-27 setmanes de gestació a l'interior d'un vehicle en el qual es trobaven els tres processats. Malgrat ser plenament conscients de que la nounada presentava signes clars de vida i de la necessitat d'assistència mèdica immediata donada la seva extrema prematuritat, la mare i el seu cunyat van acordar desprendre's d'ella. L'autòpsia va determinar que la bebè va morir a causa d'una parada cardiorrespiratòria multifactorial desencadenada per la falta absoluta d'assistència mèdica afegida a un traumatisme cranioencefàlic infligit en el moment de ser llançada al contenidor. Recordem, el tribunal contempla, idò, la presó permanent revisable per als assassinats quan la víctima és un nounat o menor d'edat especialment vulnerable, que va ser aquest cas en concret. Són les 10 i 29, com vos dèiem, i també parlam avui de salut, però de salut psicològica, de salut emocional. Quan arriba un diagnòstic dur, important, un diagnòstic de càncer, hi ha sentiments que afloren, parlant, per exemple, de sa por, de sa incertesa, de sa incredulitat, quan apareix sobretot una malaltia de cop. Però com s'acompanya emocionalment un procés d'aquestes característiques? Com s'ajuda una persona, Maria Antònia, que acaba de rebre una notícia d'aquesta magnitud?
I sobretot, Marta, que quan és el moment de demanar aquesta ajuda psicològica? La psicologia no és només per als moments en què el pacient ja no pot més, sinó que pot ser una eina d'acompanyament des del primer moment i també durant tot el procés.
Hi ha una reivindicació, sobretot per part dels professionals sanitaris, de la necessitat que puguin existir aquests serveis d'acompanyament a tots els hospitals públics, els serveis d'assistència psicològica. Parlem amb Zaira Cabot, ella és responsable del Servei de Psicologia de l'Hospital Juaneda Miramar. Ella és psico-oncòloga de l'àrea d'oncologia i alerta d'una realitat. Diu que a Mallorca encara hi ha pocs professionals especialitzats en la psico-oncologia, malgrat que cada vegada hi ha més casos de càncer. Què és exactament la psico-oncologia? Hi ha pocs professionals que s'hi dediquen, però Ana Zaira és una d'elles. Bon dia.
Buenos días.
Què fa exactament, Zaira, un psico-oncòleg, una figura que no és molt coneguda per tothom?
Bueno, nosotros aportamos desde el primer momento información al paciente sobre un camino que quizá desconoce o es diferente a alguna experiencia anterior que haya tenido, y le damos pautas a nivel cognitivo de cómo debe pensar para adaptarse mejor, de cómo controlarse a nivel fisiológico si tiene síntomas físicos, y a nivel de comportamiento, qué comportamientos son más adaptativos para que se adecue mejor a todas las instrucciones de la parte médica.
Abans ho hem amassat, la meitat dels hospitals espanyols no ofereixen aquesta atenció psicològica especialitzada per a pacients oncològics. Què ens diu això sobre els recursos que tenim aquí?
Bueno, pues la verdad que nos dice que tenemos un problema, ¿no? Yo pienso que hay unas carencias estructurales por la falta de profesionales en esas estructuras. Quizá nosotros sentimos que minimiza un poco la importancia que se le otorga a la profesión y a los conocimientos específicos en esta área. Y también, bueno, quizá se debe a la falta de reconocimiento por no acreditarse como una especialidad.
O sigui, no s'acredita com una especialitat. Ara mateix, això, hi ha un buit que determina que no hi ha una especialitat com a tal. Clar, això ja vol dir molt.
Bueno, las universidades ofrecen sus másters y sus posgrados como títulos propios, pero sí que es cierto que a nivel estatal cualquier conocimiento específico en un área para un psicólogo general, pues por ejemplo un máster en infanto-juvenil o un máster en oncología o un máster en neuropsicología, no se considera especialidad. Es algo por lo que aún los colegios oficiales de psicólogos siguen luchando.
Ara que m'ha explicat i avançat un poc aquest concepte que se cerca, molt de nosaltres no sabíem què era, et volia demanar quan hauria d'entrar en joc la psico-oncologia. Hem d'esperar realment a trobar-nos malament o es pot començar a treballar des del moment del diagnòstic?
Desde luego, desde el principio. No hace falta estar mal para venir porque si no también solo tenemos la idea de que uno tiene que acudir cuando se encuentra fatal y puede venir también para aprender, pues eso, información que desconoce de cómo adaptarse mejor, cómo pensar mejor, qué comportamientos están dentro de su control, pues para calmar sintomatología física, para mantener a raya o supervisar diagnósticos previos o que no se generen patologías de forma paralela al diagnóstico oncológico. Y también les damos muchas estrategias en el resto de áreas que la persona tiene fuera de este edificio, ¿no? En el área social, familiar, sentimental. Bueno, y sobre todo también fomentar una comunicación fluida en su entorno y también con el equipo médico.
Fins a quin punt és important l'actitud? Perquè, clar, sempre se diu, no?, que tenir una bona actitud davant una malaltia és determinant. No sempre es pot, ni tampoc vol dir que una bona actitud hagi de curar, no? Tot s'ha de mirar, no?, amb certa prudència. Però sí que els professionals sabeu que és molt important l'actitud. Fins a quin punt?
Bueno, yo creo que la actitud correcta es respetarse a uno mismo, ser permisivo con uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Tener una buena actitud, realista, enfocada en hoy, sin adelantar acontecimientos, basándonos en la información actual, pero también permitiéndome ser vulnerable y tener sensibilidad humana. Es decir, venir con nosotros no significa que uno sea débil, ¿no?
Això és molt important perquè a vegades tenim la sensació que no hi ha dret a estar malament, no?
Exactamente. O sea, uno, la mayoría de la población piensa que el que viene a nosotros tiene que estar muy, muy mal o que es una persona débil. Y no tiene nada que ver. Es decir, está en una situación con una percepción de amenaza y, por tanto, tengo un sentimiento de vulnerabilidad humana. No significa que sea más o menos fuerte o que no sea la persona que han conocido anteriormente a este diagnóstico. Simplemente es que soy humano, no soy un robot. I me tengo que permitir soltar esas emociones.
Imagino que una d'aquestes emocions enfronten aquestes situacions et sap, però quines altres emocions quan entren a consulta te traslladen i com les podeu mirar de solucionar o gestionar amb el pacient?
Bueno, cada paciente reacciona a su manera, ¿no? Pero las más habituales suelen ser miedo, enfado, preocupación, incertidumbre, que es una emoción bastante difícil de manejar, ¿no? Y además no puede controlarse porque no podemos adivinar qué sucederá. Y bueno, estas emociones en principio son adaptativas, es decir, nos permiten accionarnos, ¿no? Activan nuestro centro de supervivencia, que es la amígdala, es una zona cerebral, nos permite accionarnos, ¿no? Pero también pueden paralizarnos, te pueden dejar ahí en shock emocional en un periodo cortito de tiempo o intentamos que así sea. Y nos amortigua porque yo necesito espacio para procesar lo que me están diciendo. Entonces, también por eso aconsejamos que siempre vayan acompañados de familiares a las consultas.
De totes maneres, Zaida, anys enrere ningú parlava de gestió emocional. Ara sí. Ara cada vegada els hospitals van incorporant poc a poc, no? Aquests professionals, tu has dit que encara és una assignatura pendent, sobretot en alguns hospitals públics,
sí.
Però sí que vull pensar que ara sí que se li dona més importància a la salut mental, sobretot a l'hora d'enfrontar un diagnòstic. Si tu fas un poc de balanç de la teva carrera, tot i que ets jove, però segur que veus una diferència entre quan vas començar i just ara.
Sí, por supuesto, claro que sí. Los medios de comunicación, la tecnología, las plataformas de Internet han ayudado un poco a normalizar esta situación, ¿no? Y a dar voz pues, a las ciencias del comportamiento y a los pensamientos y a las emociones que todos tenemos. Claro que sí, sí, hay un cambio.
Quin consell li donaries a alguna persona que ens estigui escoltant i que just hagi rebut aquest supercop a la vida? Perquè, és vera, no se pot qualificar d'una altra manera, no és fàcil. Tots coneixem a qualcú perquè, malauradament, el càncer es presenta a les nostres vides, no? Afecta a moltíssimes persones, és veritat. Afortunadament, no és sinònim de mort ni molt manco, com vivim amb el càncer i s'ha convertit en una malaltia que forma part de la vida, del dia a dia. Quin consell li donaries? Quines paraules li podries traslladar a aquestes persones que tal vegada se troben en aquesta situació?
Bueno, yo creo que lo más importante, un par de puntos, ¿no? Primero, que acudan acompañados, que no vayan solos, que no van a demostrar más o menos valentía por ello, que acudir acompañado le va a permitir amortiguarse mejor, que quizá el que le acompaña pueda preguntar por él si se queda paralizado, que acuda a un psicólogo para que pueda enseñarle en el triple canal de respuesta todo lo que puede llegar a conseguir y aportarnos al equipo, porque ellos también forman parte del equipo. La relación entre nosotros y el paciente es una relación horizontal, no es jerárquica y vertical. Y bueno, que se respete, que se dé permisividad para soltar pues todo lo que piensa y las emociones que siente, eso sí, de una forma proporcional. Es decir, hay que tener un poquito de cuidado para que esas emociones no se conviertan en algo patológico.
És un consell important, tot i que a vegades no hi ha paraules de consol, no?, quan se rep un cop d'aquestes característiques. De totes maneres, reivindicam aquesta figura, la del psico-oncòleg. Si no l'havíeu sentit mai, és veritat, és un perfil professional que ara se centra sobretot en intentar gestionar o ajudar el pacient a gestionar les emocions quan un rep un cop, no?, un rep una notícia mala de digerir, com és un diagnòstic de càncer. Zaida Cabot, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot, moltes gràcies per aquesta informació tan útil.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me. Gràcies.
I és que gràcies a tu. I és que és veritat que jo crec que ara, Maria Antònia, la gent s'anima a demanar ajuda. Igual que anar a un psicòleg anys enrere, pareixia que t'havia de passar alguna cosa molt greu.
I també ara no, molta ara gent va... compta les experiències pròpies per xarxes, la gent interactua, comenta i poden, per aventura, fer amics, perquè fins i tot hi ha gent que se troba en la mateixa situació que se veu traslladada en aquell missatge que està intentant comunicar.
Mira, els joves heu fet una tasca molt important, és veritat, perquè molts influencers sí, parlen de la seva situació, del seu estat anímic, no? I gràcies a això també se difon a través de les xarxes socials.
Ja no
socials.
Està en tema tabú.
Exactament. De fet, ahir comentaven unes xifres de rècord respecte a l'assistència psicològica dels joves, no? I deien que podia tenir aquesta doble interpretació. Una és que és evident que els joves necessiten d'assistència i que això podia tenir una lectura negativa, no?, perquè estava relacionada amb les pantalles, però una altra és que cada vegada es normalitzen més, no?, les necessitats de tenir un suport emocional. Precisament de càncer, fixa't ara que parlàvem d'aquesta malaltia i de lo comú que és, ha mort una de les grans icones de la música nord-americana, Dolly Parton, als 80 anys, la reina indiscutible del country, va morir ahir dimarts a Nashville, Tennessee. Islands in the stream, that is what we are. La seva família confirmava la notícia. Aquesta és la imatge que ha compartit al seu Instagram la mateixa cantant. La família, evidentment, de la cantant, que explicava que va morir a l'hospital envoltada dels seus éssers estimats. Segurament tots ens ve al cap, no?, aquesta famosa cançó, després vos contarem, versionada per Tomeu Penya. Aquí la veiem amb Kenny Rogers, no?, quan cantaven aquesta cançó a plegats, que podem escoltar una mica més i així la relacionareu més, si cal.
Parton deixa una trajectòria de gairebé 6 dècades, més de 100 milions de discs venuts i 11 premis Grammy, inclòs el Grammy a la trajectòria. És l'autor i intèrpret d'alguns dels grans clàssics de la música popular, com aquest, Jolene. La seva història és també la d'una dona que va passar de créixer en una família humil a Tennessee a convertir-se en una de les artistes més influents i estimades del món. Va començar a escriure cançons quan només tenia 6 anys i amb 13 ja actuava al mític Grand Ole Opry de Nashville.
Però Dolly Parton no va ser només música, va triomfar com a actriu, especialment a la pel·lícula 9 to 5. Va destacar durant dècades amb la seva faceta filantròpica, hem escoltat abans els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, no?, que feien èmfasi en aquesta qüestió tan interessant. Ha ajudat a molts d'infants a accedir als cursos escolars, a disposar d'estudis universitaris. El seu projecte, Imagination Library, dedicat a fomentar la lectura infantil, ha distribuït centenars de milions de llibres i també va contribuir a la recerca del desenvolupament de vacunes contra la Covid-19. La seva mort deixa una petjada també aquí a Mallorca.
Una petjada, Marta, perquè probablement no va visitar mai la nostra illa ni les illes, però una de les seves cançons sí que hi va arribar amb força.
I llir dins un riu, això és el que som. Ningú més enmig, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats,
qui no ha cantat mai aquesta versió de Islands in the Stream del nostre Illes dins un riu?
Se m'ha escapat, eh?
Ja, has cantat? Cantava. És que jo, abans li comentava a Marta que vaig a conèixer la cançó vertadera en el principi gràcies a Don Tomeu Penya.
Exacte, que està molt bé també.
Que
per cert és preciosa la d'Don Tomeu perquè està traduïda fil per randa. La traducció
totalment
és excel·lent, excel·lent.
Del nostre cantautor mallorquí, Tomeu Penya, com ara comentàvem, ell va convertir en tot un himne a sorna a totes les rebel·les. La versió va ser publicada l'any 1994 i va convertir aquella cançó en tot un clàssic de la música mallorquina i va fer que per a moltes generacions, m'incloc aquí de dins, la versió en català fos fins i tot més coneguda que l'original. I Marta, si t'apareix parlant de versions, Whitney Houston també es va versionar una de les seves cançons amb el famós I Will Always Love You.
Que, per cert, és una versió preciosa, però tothom coneix aquesta I Will Always Love You precisament per Whitney Houston. Ha estat la frase que ha triat al seu perfil d'Instagram per acomiadar-se dels seus fans. I amb la música de Dolly Parton arribem a les 10:44 minuts. Tantes vegades hem parlat en aquest programa de Dolly Parton. Ara trobo a faltar
en
Xisco Nadal, exactament,
sí,
perquè
sí, exacte.
Hem parlat molt, fins i tot de quan feia anuncis de galletes, fins i tot de que fa uns mesos ella ja va sortir per xarxes explicant que no s'havia mort, perquè van pensar que estava molt malalta.
Clar.
I ella va explicar que no, que evidentment se trobava bé, o sigui que ja va sortir per desmentir, no?, tots els rumors que hi havia sobre el seu estat de salut. Com vos dèiem, la música de Dolly Parton. Arribam a les 10:45. Uns consells més i seguim.
I hope life treats you kind.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador.
IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, IB3 Ràdio. Illes del Delicte.
Sempre els dimecres fem el repàs a la crònica de successos. Vos contam que la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal itinerant especialitzat en furts a zones turístiques de l'illa de Mallorca.
Sí, Marta, de fet informa que tres homes han estat detinguts quan intentaven abandonar l'illa per Port de Palma amb efectes sostrets valorats en més de, atenció, 35.000 euros. Els investigadors els relacionen amb 7 furts comesos a l'aeroport de Palma des de que van arribar a Mallorca dia 29 de juliol. Actuaven principalment a la zona de recollida dels cotxes de lloguer i tenien com a objectiu sobretot turistes estrangers.
El modus operandi era molt concret. Mentre un dels integrants distreia les víctimes, per exemple fent-los preguntes o oferint-se ajudar amb l'equipatge, els altres aprofitaven per robar-los les pertinences. La policia considera que es tracta d'un grup, com dèiem, itinerant, que es desplaça en aquestes zones en concret, zones amb una gran afluència turística, però les xifres importants acumulen entre els tres més de 150 detencions, principalment per delictes contra el patrimoni.
A més, els agents han comprovat que enviaven part dels objectes robats a la península mitjançant empreses de pagueteria i en aquesta operació s'han recuperat bosses de marques, joies, rellotges, aparells electrònics i fins i tot altres objectes de valors.
La justícia ha decretat un ordre d'allunyament de les zones on actuaven i, segons la policia, els tres detinguts ja han abandonat Mallorca. Parlant de robatoris, no deixant de banda els successos, els veïnats de Pere Garau denuncien un augment dels robatoris al barri, especialment els comesos a l'interior de vehicles i sobretot aquests fets han tingut lloc aquestes darreres setmanes.
La plataforma veïnal Flipau en Pere Garau ha demanat als residents que extremin les precaucions i ha posat en marxa una campanya informativa per tal de reduir aquest risc de sostraccions. Un dels objectes que més cerquen els lladres són les balises de geolocalització, que són aquests dispositius que alguns conductors utilitzen per localitzar els seus vehicles.
Una situació que afecta especialment les persones que necessiten aparcar al carrer, que no poden sempre assumir el cost d'un aparcament privat, que ja sabeu que pot rondar entre els 100, 150 o fins i tot més euros mensuals. Així que anem a conèixer aquesta situació de primera mà amb els veïnats del barri. Parlam amb Nael Falo, és coportaveu de la plataforma veïnal Flipau, amb Pere Garau. Garau, Nael, bon dia, com va?
Bon dia, com va?
Quina és la situació que està detectant actualment el barri? Perquè vosaltres heu denunciat que aquest tipus de robatoris sembla que en les darreres setmanes estan sent molt habituals.
Sí, bueno, todo esto comienza en octubre del año pasado, que nos llegan a la antena Pere Garau. La antena Pere Garau es un canal que tenemos para los vecinos, un canal de WhatsApp. Nos empezaron a llegar los primeros robos en furgonetas en octubre. A partir de ahí dimos la voz de alarma, empezamos con la campaña, una campaña que se trataba de no dejar nada dentro del vehículo, sobre todo a la vista, y sobre todo herramientas, porque eran bastante golosas para los ladrones. Rompían la ventana con una herramienta o con una tapa de alcantarilla, y a partir de ahí robaban las herramientas. Todo esto fue avanzando, y ya en las últimas jornadas, en la calle Alvar de Campaner, nos remitieron 6 robos, en Pere Llobera 2 más, y ya hemos relanzado lo que es la campaña.
Abans ho comentàvem, que les balises de geolocalització són un dels objectes que més roben. Per què trobeu que s'han convertit en aquest nínxol d'objectes tan cercat per lladres?
Bueno, esto es una vuelta al pasado. Los más viejos o la gente de mediana edad, recordaréis en los años 80 que se robaban los radiocassettes porque tenían un precio en el mercado. A día de hoy, en cualquier coche o en la mayoría de los coches, abriendo la guantera, encontramos una baliza que ha costado 40 euros y que si entres en Wallapop puede costar 10 euros, con lo cual es el único artículo de venta rápida y que seguro tenemos en los coches. Con lo cual las balizas de geolocalización se han convertido en un objeto de deseo por parte de los ladrones. ¿Qué estamos diciendo desde la plataforma ciudadana? Pues que adicionalmente de no dejar nada dentro del coche, dejar la guantera abierta y por supuesto no poner la baliza. Y también lo que estamos diciendo, porque nosotros somos una plataforma ciudadana y también muy concienciadora, que no se compren balizas. ¿Por qué lo decimos? Primero, porque es un delito de receptación, que es comprar algo robado, y adicionalmente, yo creo que está claro que son geolocalizadas. Con lo cual, si un ciudadano que se la ha robado, tanto el coche como la furgoneta, presenta una denuncia, pues pueden coger rápidamente a la persona que tenga la baliza comprada a un ladrón.
De quantes persones té vostè constància, Nael, que li s'ha pogut passar això, que li s'han robat, que han sostret objectes de l'interior del seu cotxe a Pere Grau?
Nosotros en la antena Pere Grau, que llevamos trabajando desde a julio, de acuerdo, nos han entrado 28 personas, además documentadas, con foto, con calle, etcétera, ¿de acuerdo? 28 personas, 28 usuarios. Da la circunstancia que ha habido una persona en la calle Bartomeu Torres que le han robado dos veces la misma furgoneta, ¿vale? Y hay una persona que le han robado tanto furgoneta como coche, con lo cual son 26 personas y 28 hurtos.
Clar, tot no parlarem amb la Policia Nacional i també li farem les preguntes, no, sobre si ells han detectat aquest augment de robatoris al barri, Nael, però clar, m'imagino que s'aprofiten que moltes persones no poden utilitzar un pàrquing. El preu dels pàrquings a l'arxipèlag és altíssim. Pràcticament tothom, a Pere Grau, deixa el cotxe al carrer. No sé si hi ha preocupació entre els veïnats per aquest augment de robatoris.
Bueno, hay muchísima preocupación, claro, porque el boca oreja funciona. Y claro, esto es una epidemia. Lo que no podemos permitir es que se dejen cosas de valor dentro de los coches. Y en definitiva, esto es una consecuencia. ¿Qué es una consecuencia? Porque básicamente es el índice de vulnerabilidad, las personas pobres, el aumento de las toxicomanías que ha habido en el barrio, y esto es fruto de, como comentaba antes, estamos retornando a esa vulnerabilidad y esos delitos clásicos, ¿vale?, relacionados con drogas, relacionados con vulnerabilidad de los años 80. ¿Cómo romper la cadena? Pues no dejando nada dentro del coche y, por supuesto, no comprar balizas, porque si rompemos la cadena de compra, ¿vale?, ya no podrán venderlas, con lo cual se acabó este reto, pero claro, luego llegarán muchos más si no vamos a la causa, que es la vulnerabilidad.
Traslladam aquesta situació a les forces de seguretat tot d'una. Nael Falo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros.
Recordem, Nael és coportaveu de la plataforma veïnal Flipau amb Pere Grau, que ha estat una de les plataformes que ha denunciat aquest augment de robatoris. Incorporam la veu d'Alejandro Becerra, portaveu de la Policia Nacional. Alejandro, bon dia.
Bon dia, què tal?
Tenen vostès constància d'aquest augment de robatoris detectat al barri, segons explicaven els veïnats just fa un instant?
Bueno, tenemos un incremento de robos en interior de vehículo, no solo en ese barrio, sino en varios puntos de la ciudad, en varios barrios de la ciudad. Afectan a Pere Grau, como comentaban los vecinos, barrios colindantes y otras zonas de Playa de Palma, zona del distrito oeste. Como consecuencia de este repunte, se establecieron diferentes dispositivos, tanto de unidades de paisano como de uniforme, para poder erradicar esta modalidad delictiva que ha aumentado de forma desmesurada, mucho, muchísimo. Y claro, era un delito que se había disminuido considerablemente y llevamos cerca de un año pues que se ha producido un incremento del mismo.
¿Quién es
como
el perfil?
Consecuencia.
Ay, perdona, segueix.
Sí, dígame.
No, anava a demanar quin és el perfil d'aquest tipus de robatori. No sé si són fets puntuals, abans has dit que passava més sovint, ara com que s'ha recuperat, o si hi ha alguna tendència que ara s'ha tornat a posar en marxa que tal vegada causi una certa preocupació.
Bueno, el tema son delincuentes comunes que se dedican a perpetrar robos, que aprovechan la coyuntura para ir a violentar vehículos que están estacionados en la vía pública directamente. Sí es verdad que se produjo un incremento de las palizas porque robaban este tipo de objetos, pero ahora mismo lo que estamos detectando es que van a violentar cualquier tipo de vehículo. ¿Qué pasa? Que ocasiona un trastorno, porque claro, producen fractura de los cristales, entran dentro, van buscando lo que sea. Las medidas que siempre hemos adoptado de no dejar nada visible fuera para evitar que roben. Algunos vecinos ya han instalado alarmas dentro de los vehículos, dejarlo en espacios bien iluminados. Y sobre todo lo que está haciendo Policía Nacional es intensificar las patrullas en las zonas de mayor índice delincuencial. ¿Por qué? Porque las denuncias que ponen los ciudadanos a nosotros nos ayudan pues para establecer diferentes zonas de actuación. Como consecuencia de estas intervenciones, llevamos en lo que va de año más de 150 detenciones por robo interior de vehículo. Son muchísimas, muchas más que el año pasado. Se ha producido un incremento de un 60% de detenciones. Son detenciones que se cometen la mayoría de ellas infraganti, que cogemos a la persona robando vehículo, porque muchas de estas personas no solo fracturan un vehículo, sino que ellos van por la calle, cogen una calle en concreto y fracturan varios vehículos. Ellos intentan ver, si es cierto que intentan buscar si hay algún objeto de valor para violentar el automóvil, para que no le suponga el esfuerzo sin valor, sino que buscan algo, pero si no, siguen y siguen hasta que cogen algo de valor y ya se va, ¿vale? Por eso siempre pedimos colaboración ciudadana, porque en muchas ocasiones las detenciones, además de la intensificación de patrullas tanto de paisano como de uniforme, que las de paisano lo que consiguen es detener infraganti, también muchas actuaciones son como consecuencia, que son vecinos que llaman.
Si pots repetir aquesta darrera paraula, física, que just l'hem perdut una petita error de cobertura, però a què es deu? A què es deu exactament que l'hem perdut?
Sí, dígame.
No, que just havíem perdut la cobertura.
No, quan
explicava a què se devia exactament.
Bueno, los robos interiores de vehículos se deben primordialmente a una delincuencia común. Son personas que actúan de una manera, pues eso, amparados en la noche, sobre todo, pues cuando más se produce, y van violentando vehículos para robar. Intenta mirar dentro a ver si hay algún objeto de valor, a ver si hay alguna, pues eso, alguna bolsa o algo, porque se da la circunstancia de que en muchas ocasiones en algunas calles han violentado más de un vehículo.
Són moltes les denúncies, els casos, com explicaven tant els veïnats com la Policia Nacional, Alejandro Becerras, a la portaveu. Precaució sobretot als veïnats i que no deixin objectes de valor al cotxe. És la principal recomanació que sempre donen des de les forces de seguretat. Gràcies per atendre'ns.
Sí, me gustaría añadir una cosa. Decirle a los vecinos que siempre cuando vean a alguien en una zona que no sean del barrio y demás, que nos llamen. Que nos llamen, que nosotros iremos encantados allí.
Idò, queda afegit aquest consell per part d'Alejandro Becerra, portaveu de la Policia Nacional. Gràcies per atendre'ns.
A ustedes, gracias.
Arribam d'aquesta manera a les 11 a la ràdio. Escoltam els companys dels serveis informatius. Continuam nosaltres a partir de les 11 i 4 minuts amb més propostes i encetant la nostra hora de magazine aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat